Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El Parlament, amb els vots d'Esquerra i Junts, condiciona la investidura de Pedro Sánchez al compromís que treballi per fer efectives les condicions d'un referèndum d'independència. Són les conclusions del debat de política general al Parlament, que també reclama una amnistia per les persones perseguides en relació amb la causa independentista, amb els vots d'Esquerra, Junts, la CUP i els Comuns. El candidat a la investidura a la presidència del govern espanyol, el popular Alberto Núñez Feijóo, demana a Pedro Sánchez que no s'amagui i digui si admet l'amnistia i un referèndum a Catalunya. Però Sánchez tampoc ha pujat avui a la tribuna del Congrés. Segona sessió del debat, que si no hi ha sorpreses, Núñez Feijóo tampoc superarà. Doble atemptat al Pakistan que podria deixar prop d'un centenar de morts. L'atac més greu, amb 52 morts, ha estat a Balutxistan, al sud, on un suïcida ha detonat l'explosiu a tocar d'una mesquita on es feia una processó. L'altre, al nord, ha ensorrat el sostre d'un temple en plena oració i a dotzenes d'atrapats sota la runa. Els organismes internacionals constaten que el Mediterrani s'ha convertit en una trampa mortal per als qui intenten creuar-lo. Només aquest estiu s'hi han ofegat un miler de persones, el triple que l'any passat. La xifra d'arribades a Europa és la més alta, de moment, des del 2017. L'Euríbor torna a pujar al setembre. L'índex de referència més habitual per als crèdits hipotecaris se situa provisionalment al 4,145% de mitjana, 2 punts més que un any enrere. Això farà pujar les quotes de mitjana uns 200 euros al mes. A partir del 12 d'octubre, la línia R3 de Rodalies, la de Vic i Puigcerdà, quedarà tallada per obres entre Mollet i Santa Rosa i la Garriga. I a partir del novembre, el tall serà entre Parets i la Garriga. Seran les primeres afectacions per duplicar la via en aquest tram. L'Ajuntament de Barcelona cobrirà un nou tram de la Ronda de Dalt al seu pas pel districte d'Horta-Guinardó. Al ple d'avui s'acordarà crear una comissió amb partits, veïns i experts per estudiar l'elaboració del projecte i concretar-ne el calendari. Avui entra en vigor la nova llei estatal de benestar animal. Entre les principals novetats hi ha la prohibició de deixar un gos sol a casa més de 24 hores o un gat més de 3 dies. I no es poden deixar mascotes lligades fora dels establiments. Altres mesures, com l'assegurança obligatòria o el curs de propietaris de gossos, encara hauran d'esperar. Els esports.
El Barça obre a les 9 del vespre la 8a jornada de Lliga rebent al Sevilla. Un triomf el situaria líder provisional a la classificació a l'espera del Girona-Madrid de demà. Pel que fa al bàsquet, avui es disputen les semifinals de la Lliga Catalana Femenina. A 1:15, Unigirona-Barça-Sant Feliuenc i a 9:15, Cadí-la-Seu-Telenom-Buet-Mataró. També en bàsquet per a la Lliga CB, avui a les 7, València-Barça i a les 9, Manresa-Madrid.
I el temps, cel completament serè, bona visibilitat i vents febles del sud a tot arreu. Sol intens i temperatures altes, com si fóssim en ple mes d'agost. I així seguirem tot el cap de setmana amb un pic de calor gairebé rècord el diumenge, que és 1 d'octubre. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
500 arbres han mort a la ciutat de Barcelona com a conseqüència de la sequera. Ho diuen els experts que participen en un congrés a Barcelona sobre com afecta també el canvi climàtic als arbres de les grans ciutats. Us explicarem que a partir del 12 d'octubre la línia R3 de Rodalies, la de Vic i Puigcerdà, quedarà tallada per obres entre Mollet i la Garriga. Són els treballs, com sabeu, per duplicar la via, que després comportaran diverses fases. En concret, és un tram de 18 quilòmetres i una de les reivindicacions històriques dels usuaris d'aquesta línia. Avui que entra en vigor la nova llei de benestar animal, hem anat a parlar amb protectores d'animals i amb botigues especialitzades per saber com s'adequaran a les novetats que proposa aquesta nova legislació. També us proposarem a partir de 2:15 viure de prop què pot passar dins d'una sala de control d'una central nuclear en cas d'emergència. És un simulacre al qual ha assistit el nostre company Manel Sastre, ja que a Vandellòs i a l'Hospitalet de l'Infant hi ha un centre per formar específicament operadors de reactors nuclears, de reactors de centrals nuclears, que el que fa és preparar especialistes per, en cas que passi, que volem que no sigui mai, puguin afrontar situacions d'aquestes característiques. També hem anat a Santa Pau, a la Garrotxa, on hi ha la Fageda de Jordà, per exemple, perquè l'Ajuntament comença ja a prendre mesures per aturar l'allau de visitants que arriben en cotxe per visitar aquest entorn natural i que ara mateix aparquen en llocs que no són permesos, aparquen allà on volen. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Elisenda Sort, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Però abans l'última hora l'hem d'anar a buscar al Congrés, a Madrid. El candidat a la investidura, a la presidència del govern espanyol, Alberto Núñez Feijóo, demana a Pedro Sánchez que no s'amagui i digui si admet l'amnistia i un referèndum a Catalunya. Però Sánchez tampoc ha pujat avui a la tribuna. És aquesta segona sessió del debat que, si no hi ha cap sorpreses en els pròxims, no sé si 50 o 60 minuts, Núñez Feijóo tampoc superarà. Ho està seguint l'Àngels Lafuente. Explica'ns un bon dia, Àngels.
Hola, bon dia. Alberto Núñez Feijóo ha estat directe i contundent i ha interpel·lat sense embuts Pedro Sánchez.
Amnistia sí o no? Yo digo no. ¿Y usted? Referéndum sí o no? Yo digo no. ¿Y usted, señor Sánchez?
Conscient que no se'n sortirà, que no tindrà els vots suficients, Feijóo ha insistit que hi ha dues opcions, el govern de la mentida, el de Pedro Sánchez, o la repetició electoral. I ha continuat amb crítiques i retrets. Ha reptat el president del govern en funcions que doni la cara, que pugi la tribuna, que no s'amagui més, que sigui valent i expliqui als ciutadans el que hauran d'aguantar si governa amb un executiu de coalició depenent per legislar dels independentistes. La rèplica des del PSOE l'ha tornat a donar Òscar Puente, que ha acusat a Feijóo de fer servir la investidura per reforçar el seu lideratge ja dins el PP, i en to irònic el portaveu socialista li ha descrit el seu futur.
Señor Feijóo, se acabó lo que se daba. El final del verón azul llegó y usted partirá. Nadie sabe hasta cuándo su liderazgo durará. Lo que es seguro es que el PSOE seguirá.
Tant la republicana Teresa Jordà com Míriam Nogueres de Junts han fet servir el seu torn per marcar-li a Sánchez el camí a seguir.
Una vegada assolida l'amnistia, és el moment d'obrir la nova fase de negociació i definitivament fixar les condicions perquè Catalunya pugui votar. I a fe de Déu que un dia, més d'hora que tard, ho farà i guanyarà.
I des de Junts per Catalunya no hem aguantat la posició durant tant de temps per acabar fent el mateix que s'ha fet fins ara, que és evident que no ha donat resultats positius. Ara a Catalunya li toca ser Catalunya i des de Junts mantenim la posició.
Un cop acabada la intervenció dels portaveus, serà el moment de la votació. A Feijóo no li surten els números i, per tant, la seva investidura no tirarà endavant.
Doncs tornem a parlar quan estigui a punt de passar això, a veure si ho podem veure en directe. Gràcies, Àngels. Fins després.
Adéu, fins ara.
Fins ara. A tot això, el Parlament, amb els vots d'Esquerra i Junts, ha condicionat la investidura de Pedro Sánchez al compromís que treballi per fer efectives les condicions d'un referèndum d'independència. Són les conclusions del debat de política general que s'ha fet al Parlament, que també reclama una amnistia per les persones perseguides en relació amb la causa independentista, en aquest cas amb els vots d'Esquerra, Junts, la CUP i els Comuns. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona acaba de votar a favor de la llei d'amnistia amb el suport de Junts, Esquerra i els Comuns. El PSC hi ha votat en contra i ha retirat una proposta pròpia que avalava la política de diàleg de Pedro Sánchez, que no tenia garantit el suport polític. Ajuntament, Jordi Corbalán.
Hola, bon dia. La votació acaba de finalitzar tot just fa uns minuts. Xavier Trias, de Junts, i Ernest Maragall, d'Esquerra, han defensat la llei d'amnistia.
Alguns hem estat perseguits, inclús pel propi estat, d'una manera i amb l'utilització d'eines no anòmales, vergonyoses. I per això és absolutament imprescindible una llei d'amnistia.
Aquí no estem gesticulant. Estem posant sobre la taula la necessitat imperiosa de que l'acord polític que ja existeix es confirmi, es concreti i s'articuli legislativament. I ho estem dient amb un afegit que no és gens menor. No estem expressant opinions. Estem posant sobre la taula la voluntat democràtica de la majoria de ciutadans de Barcelona i de Catalunya. Això és el que estem fent.
Des del PSC, la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, retreu als independentistes que ara condicionin la investidura al referèndum.
Ara cal prudència, cal paciència i cal discreció, al contrari del que han fet vostès en la proposició d'ahir al Parlament. Cal negociar la investidura, no podem donar per descomptat l'acord i si s'estira massa la corda, es pot trencar.
Des dels comuns, Ada Colau demana prudència als independentistes, diu que l'amnistia no està feta i carrega contra Jaume Collboni per votar-hi en contra.
Però que l'alcalde de Barcelona socialista voti en contra de l'amnistia, igual que ho va fer ahir l'alcalde del Partit Popular de Madrid, el senyor Almeida, jo, com a barcelonina progressista, no ho entenc.
El Partit Popular i Vox han quedat sols en contra de l'amnistia.
En el que portem d'any, a Barcelona han mort 500 arbres a causa de la sequera i n'han caigut 155 per diferents motius, l'últim, un lledoner, ahir, al carrer Aragó a l'Eixample. La cura dels arbres de les ciutats i els efectes que el canvi climàtic té per la seva supervivència són dos dels temes que s'estan tractant al Congrés d'Arboricultura, que avui s'està fent al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Montse Poblet. Bon dia.
Bon dia. Tot i que en només dos mesos hi ha hagut una desena d'incidents relacionats amb l'arbrat, l'Ajuntament considera que 150 caigudes d'arbres en el que portem d'any en una ciutat on hi ha 250.000 no té res d'excepcional. De fet, el 2002 en van caure 203, majoritàriament per temporals, però també per xocs de vehicles o accidents relacionats amb les obres i alguns pocs per problemes dels mateixos arbres. El que sí que és excepcional és la mort de 500 exemplars per sequera, bàsicament lledoners, plàtans i sòfores. Barcelona fa més de 10 anys que planta noves espècies més adaptades a les noves circumstàncies climàtiques. I segons Joan Guitar, responsable d'Arbrat de l'Ajuntament, el balanç és bo.
El cas de la tipuana és un arbre molt resistent a la sequera. Amb temes de fractures, a dia d'avui no hi ha hagut masses fractures ni masses volcaments. El cas de la xicaranda també. I el cas de l'androanthus els tenim plantats des de fa relativament poquet. Encara els arbres no són d'una magnitud tan gran com per veure una miqueta com s'estan comportant.
Montse, què se sap de les causes de la caiguda i del lledoner del carrer Aragó?
Sembla que el problema està a les arrels, però encara falta treball de laboratori per aclarir-ho del tot.
L'estudiarem detalladament. La brigada que es va desplaçar fins al lloc dels fets no només va trossejar i va treure l'arbre, sinó que en vam treure mostra, la vam portar al laboratori, veurem aviam aquesta mostra quins fongs es poden desenvolupar. A priori, ahir no vam observar res que requerís d'alguna actuació i, per tant, podem estar tranquils en aquest sentit.
Ahir ja es va fer una inspecció als lledoners que hi ha a la zona i, segons Guitart, no hi ha perill. Però no descarta que si finalment el que va provocar la caiguda és alguna cosa que pot afectar tota l'espècie, s'ordeni una inspecció extraordinària dels lledoners de la ciutat a l'estil del que ja s'ha fet amb les palmeres de Tileres.
Atenció als usuaris de l'R3 de Rodalies, la de Vic i Puigcerdà. A partir del 12 d'octubre, la línia quedarà tallada per obres entre Mollet, Santa Rosa i la Garriga. A partir de novembre, el tall serà entre Parets i la Garriga i durarà fins a la segona quinzena de gener. Serà la primera repercussió sobre el servei dels treballs que es fan per duplicar la via en aquest tram de 18 quilòmetres, una de les reivindicacions històriques perquè l'R3 encara té via única a tota la línia des de Montcada, com saben bé els que la fan servir. Joan García, bon dia.
Bon dia, Marta.
D'entrada, quants usuaris es veuran afectats i quan tindran per fi la via doble a punt?
Afectarà 12.000 usuaris i es preveu que la doble via i les millores a les estacions estiguin acabades a finals del 2025, principis del 26.
Situem-nos primer al 12 d'octubre, com dèiem.
Aquí també és a prop.
Exacte. El 26 ja no vull ni pensar-hi. Com queda el servei ferroviari a partir d'aquest dia?
Doncs mira, hi haurà trens entre l'Hospitalet i Mollet-Santa Rosa des de l'inici del tall, el 12 d'octubre, i durant tot el mes d'octubre. El novembre canvia i fins que acabi l'obra, fins a finals de gener, els trens de l'Hospitalet arribaran fins a Parets. Això a la part sud. A la part nord, el servei es mantindrà entre Puigcerdà i Figaró des del dia 12 fins que acabi el tall. Cada 30 minuts, amb reforços al cap de setmana i ampliant una hora l'horari de final de servei.
I quin serà el servei complementari amb autobusos?
A veure, aquí hi haurà tres possibilitats. Primera, la més directa, de dilluns a divendres, en hora punta, de 6 a 9 del matí i de 4 de la tarda a 9 del vespre, hi haurà autobusos directes des de Centelles i des de la Garriga fins a Barcelona, Sagrera Meridiana i en sentit contrari. Segona opció, des de Centelles també sortiran autobusos fins a Mollet o fins a Parets, segons on arribi el tall, segons els dies, i a l'inrevés per qui vulgui continuar el trajecte amb tren. I tercera, aquests mateixos autobusos, els que faran només el tram tallat, però fent també les parades intermèdies. Una altra opció pels usuaris afectats, per exemple, a Granollers, doncs anar a buscar la R2 Nord. El secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transport, Xavier Flores, destaca la importància global de l'actuació més enllà de posar via doble.
Són tota una sèrie d'obres que van més enllà de la duplicació. Són unes obres que són una millora integral. Dupliquem la via, millorem senyalització, farem més fiable, més funcional, millorarem les estacions, farem que siguin adaptades a persones de mobilitat reduïda. Per tant, és una actuació integral en aquests 18 quilòmetres on invertirem una xifra de 155 milions d'euros en els propers dos anys.
Mica en mica, quan arribin els dies i vagi canviant el tall, ho anirem recordant, perquè ara així de cop i volta és molta informació. Afegir que l'estiu que ve caldrà tornar a tallar la línia en aquest tram, ja en parlarem també.
Doncs en parlarem, i paciència.
Molta.
Això molta. I una cosa més abans d'obrir l'àrea de servei, pacte de ciutat per cobrir la Ronda de Dalt de Barcelona al seu pas per al districte d'Horta-Guinardó. El ple de l'Ajuntament acordarà avui crear una comissió amb partits, veïns i experts per estudiar-ne la cobertura, sense concretar, però, encara el calendari. Quim Balaguer.
Sí, per l'alcalde Jaume Collboni es dona així resposta a un deute històric que té la ciutat des d'abans dels Jocs Olímpics, quan es va fer la Ronda.
Són pactes a mig i llarg termini, aquesta és la idea. I són obres de gran transformació urbana que requereixen d'un gran consens polític perquè ha de sobreviure la fórmula política que estigui governant en cada cas.
I el líder veïnal de Montbau, Toni Mateo, confia que no repeteixin les promeses incomplertes.
Satisfacció, perquè aconseguim que se retome el tema de la cobertura de la Ronda de Dalt i a la vez un cert escepticisme. Porque la nuestra es una lucha de 36 años en las cuales nos ha dado tiempo de sobras de ver propuestas y compromisos que lamentablemente se han incumplido.
L'Ajuntament aprovarà el mes que ve el projecte per executar la cobertura d'un altre petit tram de la Ronda de Dalt entre l'Avinguda del Jordà i l'Avinguda de Vallcarca.
Ara passen 2 minuts d'un quart de dues. Mirem què hem d'esperar pel que fa al temps, però vaja, ens diuen que un cap de setmana de principi del nou mes, però que serà com l'agost, vaja. Daniel Ramírez.
La temperatura cap amunt avui puja lleugerament respecte a ahir, estem parlant potser d'un grau més, però és que ahir va arribar ja als 33 graus de màxima a Sant Romà d'Abella, a la zona de la Conca de Tremp, al Pallars Jussà, o també es van superar els 31, 31 i mig en punts del Segrià, com ara la ciutat de Lleida. Doncs bé, pensem que la previsió per avui ens marca màximes de 30, 32 graus al Pla de Lleida, puntualment 33, també a la Conca de Tremp aquesta tarda, al voltant de 32 al Gironès, i no descartem algun valor de 33, 30 graus al prelitoral barceloní, 32 graus al Bages, 31, 32 cap al Baix Ebre, i per tant, la temperatura molt disparada. Estem parlant de 6 graus per sobre la mitjana, però és que demà i demà passat podríem arribar a 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, demà acabem el mes de setembre plenament estiuenc, el diumenge comencem l'octubre, primer d'octubre, amb un temps totalment estiuenc, i són temperatures de dia totalment d'agost. Les nits són una mica fresques, no són d'agost, però baixa, també són temperatures més altes del normal, perquè a 2.000 metres, 2.400 metres, costa de baixar de 7, 8 o 9 graus positius. Tot això amb sol, tant aquesta tarda com tot dissabte, com tot diumenge, potser a la costa algun petit núvol baix, alguna boirina o banc de boira. Arran de costa, cap a l'Alt Empordà i cap al Delta de l'Ebre. Més probable aquests núvols baixos diumenge al matí cap al Montsià i al Baix Ebre. En definitiva, temps totalment estiuenc, i veurem si entre demà i sobretot diumenge tenim alguns rècords de calor que es podrien donar a Lleida si superem els 32 graus i mig, o a Tortosa si superem els 34 graus i mig.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Un quart i cinc minuts de dues botigues de mascotes, propietaris d'animals i protectores, es preparen per l'entrada en vigor avui de la nova llei de protecció animal. Alguna de les mesures que preveu la norma, que és d'àmbit estatal, ja existien a Catalunya, com ara la prohibició de sacrificar gossos sans. Altres seran noves, com ara que les botigues ja no podran vendre gossos, gats ni fures. La Maria Núria Rebelle ha copsat l'ambient entre alguns dels afectats de la nova llei a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental.
Bueno, és un espai molt gran. Això és un pati que té 200 metres quadrats. Els gossos aquí estan en llibertat, no? Amb ombres, amb unes casetes isotèrmiques, el terra no és de ciment, que és sorra.
Bon dia. Aquesta és la protectora de Gerard Gràcia, ubicada a Caldes de Montbui, que dona servei de recollida de gats i gossos a Sant Cugat del Vallès, Castellà, Martorella, Sant Fos de Campsentelles i Caldes. Ara hi viuen 150 gossos i 200 gats en un espai de 3 hectàrees i amb un màxim de confort, cosa que no és habitual.
Aquesta és la piscina, veus? Aquí els gossos entren, aquí està la mar de feliços. Té poca profunditat, que deu tenir uns 40 centímetres.
Diem que és la protectora del Gerard perquè ell ha comprat els terrenys, ha contractat el personal i s'ocupa del manteniment. Els ajuntaments li donen un tant per animal recollit i només l'ajuden a pagar l'alimentació. Gràcia és molt crític amb la llei.
El sistema no funciona. El primer que tenien de fer és incloure la llei de... del benestar animal dintre dels caçadors, perquè són els que realment més maltraten els animals, les tenen en males condicions, en molt males condicions.
Albert Trobalón, que durant anys ha regentat botigues d'animals, creu que ja és hora que arribi una llei de protecció d'animals, perquè la filosofia hauria de ser...
Nosaltres vàrem renunciar farà molts anys a favor de Caldes Animal, de la protectora, perquè sempre hem estat a favor de que la gent adopti en comptes de que comprin.
Critica, però, el que queda fora de la llei.
Vivim en un país de que la caçera té una tradició molt arrelada i també s'hauria de posar mà. Molt, molt maltractat, sobretot els galgos a nivell de carreres, els gossos de caçera.
Perquè la llei també deixa fora les corrides de toros, els bous embolats...
Exacte, per tant, això és una lacra que tenim en aquest país que penso que s'hi hauria de posar mà.
La gent va despistada i té por. Ens ho diu la Ruth, que regenta una perruqueria canina i augura això.
Hi ha gent que abandonarà animals perquè no els podrà tenir, perquè la por és la por del desconeixement i hi ha molt desconeixement amb aquesta llei de com s'executarà.
Molts amos d'animals de companyia no saben res de la llei, mentre d'altres ja han fet els deures.
No ho sabia.
Sí, ja tinc el seguro fet.
Santa Pau és un dels municipis més visitats de la Garrotxa, el conjunt medieval, però sobretot l'entorn natural, amb els gorgs o la fageda d'en Jordà, criden l'atenció de molta gent, especialment els caps de setmana. Una allau de visitants que implica també una allau de cotxes que intenten aparcar on poden per poder després fer la visita. Això provoca problemes en alguns punts del municipi i ara l'Ajuntament, Girona Clara Jordà, ja ha dit prou.
Sí, perquè aquest volum de cotxes repercuteix en el dia a dia dels veïns que viuen al municipi tot l'any, especialment els de la zona de Cala Guapa, i que es troben que, sobretot els caps de setmana, d'estiu i tardor, no poden ni sortir de casa ni aparcar-hi a prop perquè està tot ocupat per turistes. Fins i tot hi ha hagut alguna baralla puntual, Marta. Per això, Ajuntament, Parc Natural i Mossos d'Esquadra han constituït una taula de mobilitat per regular aquesta gran quantitat de vehicles i evitar l'incivisme. De moment han pintat zones verdes d'aparcament específiques pels veïns, i la policia s'ha compromès que multaran els que parquin on no toca. Ho explicava l'alcaldessa de Santa Pau, Cristina Capó.
Necessitem que aquesta implementació, no, vingui seguida també d'unes sancions per la gent que no ho fa com toca, no? I per tant, hem demanat el compromís, no, de que els caps de setmanes es facin diverses passades.
A més, els veïns tindran una targeta identificativa per poder aparcar. L'Ajuntament recomana als visitants que utilitzin el transport públic per anar fins al Parc Natural i recorden que hi ha una línia especial d'autobús des d'Olot fins al municipi amb diverses parades justament per evitar l'acumulació de vehicles a la zona.
I a Castell-Platja d'Aro, al Baix Empordà, les infraccions per incivisme han crescut un 40% des del juny respecte del mateix període de l'any passat. També han augmentat més d'un 15% els furts i els robatoris amb violència i intimidació. Laia Claret, aquí aquestes xifres, a què es deuen?
Doncs mira, Marta, segons la policia local, sobretot les xifres són més altes perquè hi ha hagut més controls, asseguren. I també perquè aquest estiu han tornat a venir diverses persones de fora del municipi, amb xifres prepandèmia, a qui relacionen amb els robatoris de rellotges o cadenes. Per exemple, el consum d'alcohol al carrer inquieta David Puertas, cap de la policia local.
De tota la vida ens ha preocupat. Per què? Perquè el consum d'alcohol a la via pública
comporta estrès etílic i molèsties, sorolls, etc. No? Sí que és cert que no tenim botellons, allò el macrobotellón que surt a la tele, però sí tenim consum de grupets al municipi. Per això sempre parlem de que és consum d'alcohol a via pública.
Puertas també explica que encara hi ha hagut més decomisos de bombones d'òxid nitrós, el que es coneix com el gas del riure, i que pot provocar al·lucinacions o fins i tot asfíxia, segons el Ministeri de Salut. Ara bé, no n'han trobat tràfic. L'alcalde el que detalla és que, a més de la policia local, cal que d'altres organismes també contribueixin a combatre l'incivisme del municipi.
I amb això, doncs, són els deures que tenim per endavant. Sent conscients de que això no ho podrà resoldre només el nostre servei policial, sinó que, òbviament, doncs, tot el col·lectiu d'interins d'estiu, de mediadors, d'agents cívics...
Avui la policia local celebra 40 anys la incorporació de la primera dona al cos. N'hi ha 12 ara. Són aproximadament un 20% de la plantilla.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre avança que la campanya de reg de l'any que ve començarà amb restriccions. Així ho ha assegurat la presidenta de l'organisme, Maria Dolores Pascual, en una jornada que s'ha celebrat en el marc de la Fira Agrària de Sant Miquel a Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I la presidenta de la Confederació coincideix amb les previsions dels regants.
Exacte, uns regants que també han participat en aquesta jornada i que tot just, quan s'està acabant la campanya de reg d'aquest any, ja han avançat que per l'any que ve tornaran les restriccions. Tot això tenint en compte que els embassaments estan sota mínims. La presidenta de la CHE, Maria Dolores Pascual, ha dit que cal ser prudents, que encara no sabem quina tardor tindrem pel que fa a pluges, però que cal estar-hi preparats.
Hay que esperar lo mejor para la próxima campaña, prepararse para lo peor en general. Y tenemos que tener protocolos de actuación y tenemos que saber qué medidas se pueden adoptar en caso de una sequía.
I què en diuen els regants?
Doncs hem parlat amb el president de la comunitat del Canal d'Aragó i Catalunya que s'encomana a la fe perquè plogui, nevi a la tardor i a l'hivern. En tot cas, hi ha preocupació entre els regants per la falta d'aigua als embassaments. José Luis Pérez.
Tinguem una mica de fe, esperança i caritat, no? Fe perquè realment pluja, hi ha neu i ja parlarem doncs, cap allà primers de març. Avui per avui preocupació perquè els embassaments, hem acabat la campanya, però embassaments molt baixos, i esperança en que, bueno, canvi el temps.
Declaracions que s'han produït en el marc de la jornada organitzada per la Unió de Pagesos sobre els reptes i el futur en la gestió de l'aigua en el marc de la Fira de Sant Miquel.
A Osona, la població de conills s'ha més que triplicat en 2 anys. Per no arribar als nivells de les comarques de Lleida, ja han començat a aplicar mesures preventives, en concret a 17 municipis. Anem a Roda de Ter, Natadell, de quines xifres parlem?
Doncs mira, Marta, bon dia. Estem lluny del que passa a Lleida, això és cert, però de mitjana ja hi ha 50 conills per quilòmetre quadrat. Quan fa 2 anys la xifra era de 15. Això vol dir que la comarca està al límit d'aplicar mesures d'emergència cinegètica, cosa que preocupa a pagesos com el Jaume Prat.
Per això estem actuant, perquè no volem arribar al punt de Lleida. El punt de Lleida hi ha sigut i fa por. He vist hectàrees i hectàrees arrasades.
Des d'Acció Climàtica, Josep Pena està convençut que s'està actuant a temps per evitar mals majors.
Som a temps de reaccionar i per això hem implementat un segut de mesures, insisteixo, no reactives, sinó anticipatòries perquè el problema no vagi més.
I quines són aquestes mesures?
Doncs mira, s'ha avançat, per exemple, la temporada de caça i això ha permès capturar més de 1.000 exemplars l'últim mes i es reforça la caça en fura, que és, diuen, la més efectiva. L'Isaac Manovens, president dels caçadors de roda, explica molt bé com funciona.
Les fures entren dintre els forats i fan sortir els conills, que surten espantats, perquè la fura és un depredador natural del conill, i l'única cosa que fa és això, fes de sortir corrents. Tenim unes xarxes posades, els capturem amb viu.
Realment és així. Els conills surten disparats i s'acaben embolicant amb les xarxes. La fura és més menuda i, per tant, pot entrar i sortir. La demostració que hem vist s'ha fet als afores de Roda i hi havia almenys una trentena de caus. En 20 minuts, perquè us situeu, n'han caçat 4 de conills i força grossos. No és tan ràpid com us pugueu imaginar, s'ha de tenir una mica de paciència, però en un matí en poden arribar a agafar, diuen, una vintena.
I a la Ribera d'Ebre ja s'estan preparant per al tancament de la central nuclear d'Ascó, que pot deixar sense feina més de 3.000 persones. El comerç local de Móra d'Ebre, la capital, busca enfortir-se davant un futur incert i on els hàbits de consum han canviat arran de 2 factors, l'impacte d'internet i la presència de grans superfícies en municipis com Tortosa o Reus. Per fer-ho, promouen diverses iniciatives per reduir els costos i fidelitzar els clients. Jordi Barranca, a Móra d'Ebre, de quines mesures estem parlant?
Bon dia, Marta. Doncs parlem, per exemple, de negociar conjuntament els contractes dels subministraments o d'oferir targetes amb avantatges. Per fer-ho, han creat la marca Eix Comercial de la Ribera. Clara Rodríguez és la presidenta de la Unió de Botiguers.
Llavors serà una targeta que, amb avantatges de crear una expectativa amb preus,
més competitius, amb rebaix, amb descomptes i també amb gastronomia, amb viatges, amb el que sigui.
Adherits ara a l'entitat, hi ha 54 comerços i l'objectiu és arribar als 70. Un dels que ja hi forma part és el Francesc Pujol, que té una floristeria.
I hem d'anar tots a una. Hauríem d'obrir tots, crec jo, si no en el mateix horari, a veure, no passa res, un que obre les 9, l'altre les 9 i mitja, l'altre les 10, però, per exemple, jo crec que és molt important, hauríem d'obrir tots, inclús el dissabte a la tarda.
Tot plegat compta amb el suport de l'Ajuntament, que recorda com el teixit comercial representa l'empresa més important del municipi. Lorena Sastre és la regidora de Comerç de Móra d'Ebre.
Aquest canvi com eix comercial sol és un canvi de nom. Sempre hem sigut l'eix comercial de la nostra comarca, el que, bueno, fins al moment no ens ho creiem.
La presentació pública es farà demà coincidint amb la festa del comerç a la llum de la lluna. Per atreure el públic més jove, a més, també s'ha fet un concurs a TikTok i un concurs musical amb grups de la comarca.
Gràcies, Jordi. Són 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Voleu saber què passa quan hi ha una emergència nuclear a la sala de control de les centrals? Aquesta setmana hem estat dins d'una d'aquestes sales durant una emergència greu, però tothom tranquil, perquè era un simulacre. I és que a Vandellòs i a l'Hospitalet de l'Infant hi ha un centre de formació per operadors de reactor de centrals nuclears que prepara especialistes per controlar aquestes instal·lacions i afrontar, doncs, situacions d'aquestes característiques. Qui ho ha fet, vaja, és en Manel Sastre, qui ha estat dins d'aquesta sala. Manel, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Escolta'm, d'entrada, explica'ns com són aquestes instal·lacions i què s'hi fa exactament.
Mira, des de fora semblarien unes oficines normals i corrents, unes oficines més enmig del polígon industrial de l'Hospitalet, però quan hi entrem hi trobem aules de formació i dues grans sales que són la rèplica exacta, mil·límetre a mil·límetre, de les sales de control de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs. Tenen les mateixes mides, els mateixos indicadors, ordinadors, llums, alarmes, tot igual que les de debò, i fins i tot la mateixa intensitat de llum i el mateix terra perquè els aspirants que hi treballin en les mateixes condicions quan els hi toqui. I què aprenen aquí els aspirants? Ens ho explicava el Fran Ramírez, que és l'instructor d'operació de Tecnatom, l'empresa propietària del simulador.
Fan una formació aquí molt intensiva, que dura uns 3 anys aproximadament, per preparar-se per totes les condicions normals d'arrencar la planta, pujar potència, baixar potència, condicions de malfuncionament, de fallos, i inclús condicions d'emergències, d'alguns accidents que postulem que puguin passar.
I a fe de Déu que els posen a prova, perquè durant la visita s'ha simulat una d'aquestes situacions extremes i que són així.
Vale, pasamos a la fuente, el disparo del reactor. Vale. Vale, recordad, estamos en una dos, una tres y media. Necesitamos para el reactor. ¿Tiene entendido las palabras a fondo?
Sentim el so de les alarmes en un teòric incident amb caiguda de barres de control del reactor, el que seria una actuació d'emergència quan es detecta qualsevol anomalia i que serveix, que s'insereix, vaja, aquestes barres de control entre els elements radioactius per aturar la reacció nuclear. I també sentíem com els operadors van gestionant els panells per portar la central a una parada segura.
Em pregunto qui es pot apuntar a treballar d'operador de central nuclear.
Doncs mira, no és un perfil que accepti gaires currículums, podríem dir. De fet, acaben sent les mateixes empreses operadores de les centrals les qui proposen determinats perfils.
Les empreses que operen a centrals nuclears seleccionen persones de que estiguin al mercat laboral que tinguin un perfil adient per això. Necessites un perfil amb molta capacitat d'estudi perquè els 3 anys de formació són molt intensos. Necessites una persona amb un perfil psicotècnic també específic per aguantar situacions d'estrès i molta pressió també.
I la formació té moltíssimes hores de simulacions, però també hores i hores de memoritzar procediments i actuacions, perquè aquí no es deixa res a la improvisació.
Verificar alimentament de barra de la guarda, no hi ha toqueta de la picada.
Amb les barres en el picada, sí.
Comprar un estado de IESE, comprar si està actuada la IESE.
Cuadros luces 15-6-1, apagada, no hay IESE.
Com sentiu, la supervisora, una de les 4 persones que hi ha a cada torn, s'encarrega de llegir els protocols i demanar dades tècniques als operadors del reactor i de la turbina que ho han de confirmar per triplicat, per evitar errors. Es donen les ordres d'actuació segons el que marquen unes fitxes que s'agafen d'unes llibreries amb carpetes on tot està protocolitzat.
Tot el que hem previst que pugui passar, hem analitzat quina és la millor forma de respondre a aquest incident i després, amb l'experiència operativa, coneixent el que han fet altres plantes, sabem quina és la millor forma de respondre. Llavors, la gent es forma aprenent aquests protocols i se'ls saben i els saben fer i fem servir els procediments, que són aquestes instruccions que estan escrites, com una eina per no equivocar-nos. És una eina, una tècnica de prevenció d'error.
Els aspirants són 8 o 9 cada any per les tres centrals catalanes. Fan exàmens cada setmana. Els han de superar amb un 8 sobre 10. I si obtenen la llicència, després de 3 anys d'estudis i hores de simulacions, hauran de passar revisions mèdiques i psicològiques cada any i mantenir també la formació permanent mentre treballen a les sales de control de debò.
Déu-n'hi-do, una formació per la qual es preparen i que esperem no hagin d'utilitzar mai, que seria la millor notícia. Gràcies, Manel, per la feina. Bon dia.
Bon dia.
L'interès per les proteïnes alternatives a la carn no para de créixer i Catalunya vol situar-se com a líder de la investigació en aquest àmbit al sud d'Europa. Per això l'IRTA, que és l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, posa en marxa un centre d'innovació específic que treballarà per desenvolupar nous productes proteics provenents de vegetals, fongs, algues o fins i tot insectes. Un projecte que s'ha presentat avui al Congrés de Bioeconomia que es fa a Lleida, també coincidint amb la Fira de Sant Miquel. Estela Bossons, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Es parla d'un centre, però que en realitat té múltiples localitzacions.
Sí, perquè de fet el que fa és aglutinar la recerca que ja s'està fent i la reforça amb més personal específic i una estratègia conjunta. En concret, el centre d'innovació neix amb 4 ubicacions. A Lleida, una planta pilot de producció de proteïna a partir de microorganismes com els fongs. Les algues s'estudien a la Ràpita. A Reus hi haurà una granja d'insectes i al centre de l'IRTA a Monells, al Baix Empordà, es concentrarà el procés per obtenir nous ingredients per a alimentació humana i també animal. Una línia d'investigació innovadora serà la que intentarà predir el comportament dels consumidors a partir d'estudis psicosocials i neurocientífics. N'hem parlat amb Sara Bové, que és cap de programes d'indústries alimentàries de l'IRTA.
Està utilitzant criteris no només de la satisfacció personal, sinó també altres criteris doncs, mediambientals, ètics, a l'hora de fer i escollir consumir els aliments. Llavors, entenent més les emocions, doncs es poden dissenyar millor, tant a nivell comercial, els productes, no, els aliments, però també des de la perspectiva de les polítiques, dissenyar polítiques i maneres de comunicar aquestes polítiques que siguin molt més efectives per aplicar-les.
La inversió prevista és de 7 milions d'euros perquè tot plegat estigui a ple rendiment d'aquí 2 anys amb una 50ena d'investigadors.
I el Pirineu guanya pes també com un territori ideal per implantar-hi empreses tecnològiques. Avui s'ha celebrat la primera trobada d'innovació digital al Pirineu i s'hi han inscrit més de 100 empresaris i emprenedors d'alta muntanya. Eloi Barrera, bon dia.
Hola, bon dia.
Sembla que ni els mateixos organitzadors esperaven aquesta afluència.
Sí, he de reconèixer que jo mateix m'he sorprès aquest matí, quan hem entrat a la sala de la Immaculada de la Seu d'Urgell, quan hem trobat aquesta quantitat de gent, no?, de microempreses que tenim al Pirineu dedicades al sector tecnològic, a la innovació digital o al desenvolupament de software. Una sensació que compartíem amb l'impulsor del certamen, amb el Marcel i Pasqual.
M'he donat compte que hi ha moltes empreses d'aquí i molts autònoms que estan a casa seva treballant, doncs que estan fent feines per tot el món, que estan exportant a tot el món, que estan fent programació per multinacionals, i dius, hosti, això ho fan aquí al costat i potser no ens n'havíem adonat.
Més d'un centenar de persones han participat en aquesta trobada d'innovació digital, un sector que té molt camí per recórrer el Pirineu gràcies a l'expansió ara de la fibra òptica. És la reflexió que planteja Enric Quílez de BDP Software. És una empresa líder en programari de punts de venda.
I bàsicament una mica és l'experiència aquesta la que volem transmetre, de que es poden muntar empreses tecnològiques molt potents des d'aquí, des del Pirineu, amb una gran qualitat de vida, però treballant des de, ja dic, treballant des d'un lloc apartat del que són les grans urbes i tal, però tot i així sent empreses potents.
La trobada d'innovació digital al Pirineu, amb mitja dotzena de ponències, l'ha organitzat la revista Viure als Pirineus i el Hub Tecnològic de la Seu d'Urgell.
Catalunya al dia.
En l'últim segle, la natura ha passat de ser font d'inspiració a motiu de preocupació per als artistes. Una exposició al Caixa Forum Barcelona ho mostra amb més de 80 obres, la majoria provenients del Centre Pompidou de París, Montse Mas.
Sí, es titula Art i Natura. Combina totes les arts, pintura, escultura, fotografia, cinema, disseny i arquitectura, i crida l'atenció per la quantitat d'obres de grans mestres del segle XX, com destaca la seva coordinadora, Montse Siurana.
Tenim Dalí, Picasso, Miró, Corbusier, Magritte,
moderns, Giacomettis, Arp, Calder i, per tant, Kandinskis, i, per tant, és una mica difícil de triar alguna obra en perla, perquè és realment tota l'exposició està plena d'obres mestres de la col·lecció del Pompidou.
L'exposició fa evident la gran influència de la natura en l'art i també la creixent preocupació, com deies, dels artistes per l'actual estat de la naturalesa, la contaminació, la crisi climàtica, com la suïssa Pamela Rosenkrantz o el japonès Setsumi Kudo.
Cada vegada més els artistes s'adonen de la fragilitat i la vulnerabilitat de la natura, contrapartida, no? La natura forta i tal, però també vulnerable, i nosaltres també davant de la natura, no? Virus, nuclears, etc. I també com l'art és potser una manera de reflexionar sobre el nostre futur, no? Pel que fa a la naturalesa.
La mostra s'estrena internacionalment aquí a Barcelona, després de passar per diversos caixafòrums de l'Estat, tornarà al Pompidou, on les obres estaran tancades al magatzem 4 anys fins que acabin les reformes en aquest centre parisenc. Per tant, ara és una bona oportunitat de veure-les. Ho podeu fer fins a mitjans de gener.
I justament la sequera és l'eix central de la 6a edició del Festival Art i Gavarres, que fusiona creacions artístiques efímeres en el paisatge. És una exposició a cel obert en espais naturals de 5 municipis gironins del massís de les Gavarres, amb una vintena de muntatges que s'integren i que interpel·len els entorns on s'ubiquen. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
És una exposició amb un doble objectiu, oi?
Sí, es vol donar a conèixer, de fet, l'espai natural protegit de les Gavarres i alhora introduir les problemàtiques que afecten la conservació d'aquests espais i conscienciar a través de l'art. Les repercussions del canvi climàtic, sobretot de la sequera, marquen, doncs, aquest itinerari artístic per espais de Girona, Salrà, Cassà de la Selva, Llagostera i Palamós. Per això algunes de les obres s'han situat en espais com una antiga mina que portava aigua a Girona, un antic molí fariner de Palamós o una resclosa seca. Oriol Granyer, comissari del Festival Art i Gavarres.
Totes aquestes infraestructures hidràuliques són testimonis que ens parlen d'un passat amb molta més aigua i amb molts més aprofitaments hidràulics i que avui en dia doncs, han quedat com obsoletes, bàsicament perquè aquest recurs ja és molt escàs o ha desaparegut. I aquests han quedat com infraestructures fossilitzades en el paisatge.
Podríem dir que l'Art i Gavarres és una exposició en evolució?
Sí, perquè les obres exposades van canviant amb l'efecte de la meteorologia, en una mutació que les integra encara més en l'entorn natural. És el cas de l'obra, per exemple, de Quim Moya, en un camí que porta a la vall de Sant Daniel de Girona, unes cares d'argila que alerten de la degradació del planeta.
La idea és que el fang, quan plogui, es anirà fent fondre totes aquestes cares. Per tant, el que ajudarà és a deixar aquests crits de patiment i, en canvi, ens deixarà un rastre a partir d'aquests trèvols blancs, intentar posar imatge en aquest crit de la necessitat que tenim de mirar una mica les pròpies consciències per veure què fem amb el planeta, que té molt sentit a dintre un festival, sobretot de Land d'Art.
L'artista Toya Legido ha focalitzat l'atenció en el perill d'extinció de moltes espècies de papallona.
És una instal·lació de 2.000 reproduccions de mariposas que estan en perill d'extinció en Catalunya. La idea general era concienciar des de la emoció de la gran pèrdua de mariposas que ha habido en los últimos 50 años. Pretendo, de manera figurada, con esta obra, devolver a la naturaleza estos lepidópteros que al final los humanos le hemos quitado.
En la vintena de propostes es combinen les d'artistes consolidats amb les d'altres d'emergents, amb noms com Delfín Lavedan, Etèries, Xavier Bovés o els alumnes del màster en disseny paramètric en arquitectura de la UPC.
Catalunya al dia.
2 minuts i arribarem a 3:15. Tenim novetats a Lleida. Justament avui és festa a la ciutat i la comunitat musulmana més nombrosa de Lleida està concentrada a aquesta hora a la canalització del Segre per fer la pregària dels divendres. Ho fan sense l'autorització de l'Ajuntament, que els va denegar el permís per anar a resar en aquest espai. Estela, tot això perquè no han arribat a un acord amb la paeria per trobar un espai provisional per fer de mesquita, no?
Sí, sí, exacte. Això ja fa dies que s'arrossega i al final han decidit tirar pel dret, han esperat fins a última hora, però al final han optat per resar la canalització del riu entre el pont de Príncep de Viana i la passarel·la que porta al recinte de la fira. Ja hi ha moltes persones concentrades, unes 150, que esperen a les dues per començar aquesta pregària dels divendres, que és la més multitudinària de la setmana, doncs, per als qui tenen aquesta religió doncs, musulmana. Això és el que ens ha dit el portaveu de la comunitat, Abdelatif Latabi.
Ens van reunir, diuen, you know, diuen, van tancar les portes que n'hi ha puesto per anar a resar. Vam demanar pavions, perquè com és festa, diuen que no. si autoritzin, vam demanar un pavió del CK, diuen que no.
I, per tant, doncs, han optat per això, per anar a la canalització del Segre, que és una de les opcions que havien demanat a l'Ajuntament i els havia dit que no. Hem consultat a la Paeria. De moment asseguren que no volen fer cap declaració al respecte. Hem de recordar que tot plegat deriva doncs, de que fa 15 dies aquesta comunitat musulmana es va quedar sense lloc per resar al Palau de Vidre, un dels edificis de la Fira, perquè s'hi fan obres de rehabilitació. L'havien fet servir de mesquita des de fa 11 anys. Ara fa una setmana, també us ho vam explicar, la Paeria els va autoritzar a resar en un altre espai de la Fira, un cobert del recinte, però avui ja era impossible perquè està ocupat pels expositors de la Fira de Sant Miquel.
Doncs
veurem tot plegat com acaba.
Exacte, veurem com acaba. La pregària comença cap a les dues, eh? Que sí, és l'habitual.
Sí.
Bé. Doncs ho seguirem. Gràcies, Estela, per l'última hora. Bon dia.
Fins ara, bon dia.
Hi ha més romànic més enllà de les nou construccions de la Vall d'Avui declarades Patrimoni Mundial de la UNESCO. Precisament, Més Romànic és el nom del projecte que vol diversificar l'oferta turística i cultural i ho farà afegint 12 construccions més, sovint desconegudes, per fer-ne promoció, Pau Rovira.
Bon dia. Sí, és el cas, per exemple, de l'ermita de Viu de Llevata, que data de l'any 1100 i és la més antiga de la comarca. Aquest lloc és l'escollit per presentar-hi demà el projecte Més Romànic, que pretén donar a conèixer i fer visible el patrimoni arquitectònic, històric i paisatgístic, i ho fa incloent, com deies, 12 construccions poc conegudes que ajudaran a posar en valor el patrimoni del territori, tal com explica la historiadora de l'art Montserrat Macià.
Posa en valor els elements patrimonials que no formen part dels circuits habituals del turisme cultural de l'Alta Ribagorça. I més, doncs, quan hi ha molts elements patrimonials doncs, que estan com invisibilitzats o silenciats, no? Que no és el cas, per exemple, de Santa Maria de Viu de Llevata, però sí, segurament, doncs, que en trobaríem d'altres, no? Doncs, Sant Romà de Cassós o Sant Esteve de Ventolà, per exemple.
I quines actuacions es faran per donar-les a conèixer ara?
Doncs s'inclouran aquestes construccions en un circuit de passejades per antics camins tradicionals per observar també la riquesa dels paisatges de muntanya on es troben. I a més s'instal·laran suports físics i tecnològics per una experiència més completa. És el president del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Albert Palacín.
Per la part de fora és molt fàcil poder-los veure, però per la part de dintre el que farem és facilitar-ho, ficant-hi un plafó explicatiu de cada temple i al mateix temps posar-ho en un QR es podrà visualitzar amb l'Street View el temple de la part de dintre.
El projecte Més Romànic ja preveu afegir més edificis emblemàtics durant els propers anys.
El sector i els amants del cafè tenen una cita des d'avui fins diumenge a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat. Se celebra el primer Fòrum Coffee Festival, on es presentaran les últimes novetats en tipus de cafè, cafeteres, filtres i estris diversos. Esperen rebre, atenció, 10.000 visitants. A la Fira de l'Hospitalet hi tenim en David Àngela. David, un saló que vol posar en valor un dels productes més consumits al món.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, la directora del Fòrum, Yolanda Bolaños, considera que calia fer aquesta trobada per donar valor a un producte que tenim ben present a la nostra societat, sobretot al sector de la restauració, però també en l'àmbit de la llar.
Tenim una hostaleria que obrim molt d'hora, tanquem molt tard, no? El cafè està present en tot moment, a bona hora del matí, al migdia, després de dinar, per la tarda, inclús per la nit un descafeïnat, no? Després de sopar. Això són cafeters, l'hostaleria es consumeix molt cafè. I sobretot també a l'hogar, amb aquestes màquines de càpsules, no? Que va arribar un moment fa uns anys, no? Va ser una manera també doncs, de portar aquest cafè a casa.
A tot arreu. David, la fira també dona un valor especial a les tècniques per preparar allò, el que tothom vol, un bon cafè.
Sí, també hi ha conferències, tallers, però crida l'atenció el campionat estatal de baristes Pro Fòrum Cafè. Hi participen 16 cambrers d'arreu de l'estat. El coordinador del jutjat, Rubén Sanz, apunta que el millor cuiner de cafè ha de tenir en compte tot això.
Lo que buscamos realmente es el barista más completo de todos, el que conozca el producto, el que conozca la maquinaria, el que conozca el agua, el que conozca todos los métodos de elaboración de café, no tan solo el café expreso, que es lo que estamos acostumbrados a tomar en la calle. Buscamos al mejor.
El client cada vegada reclama més qualitat i que el restaurador hi aporti un valor afegit. Karen Quiroga, campiona d'Espanya de modalitat de decorar cafès amb llet.
Tiene un valor añadido, porque significa que le han puesto mimo esta persona que lo estaba preparando. No es lo mismo que te tiren el café de una manera que te lo pongan bonito, con una flor, con un osito. Entonces, el cliente final sí que es capaz de diferenciar que en este café por lo menos se han tomado el tiempo de prepararlo mejor.
Clàudia Sanz és la cap de control de qualitat de Cafès Magnífico i representa la quarta generació d'aquesta empresa familiar establerta al barri del Born a Barcelona.
Per mi un bon cafè sempre és una dansa entre l'acidesa, l'amargor i la dolçor. Això és una bona tassa.
Aquesta fira sobre el cafè neix amb la voluntat de ser anual i itinerant.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
L'Auditori de Barcelona estrena avui la 25a temporada amb la interpretació de la tercera sinfonia de Beethoven, l'Heroica. És el primer del mig miler d'audicions i concerts que s'hi faran al llarg de l'any amb el lema Poder o Revolta. Àlex Giral, Robert, bon dia.
Bon dia.
Obrir aquesta temporada de Poder o Revolta amb l'Heroica té tot el sentit del món, no?
Sí, d'una banda perquè Beethoven volia dedicar la sinfonia a Napoleó, a qui tenia gran admiració, però després que el militar Kors s'autocoronés emperador el 1804, la decepció del compositor va ser tan gran que es diu que a l'hora d'esborrar el nom de Napoleó de la partitura, que passaria a dir-se només l'Heroica, va esparracar el full. I per altra banda, i tal com destaca el director Ludovic Morlot, que conduirà l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'obra va ser una revolució musical que exemplifica el pas del classicisme al romanticisme.
Quan em vau dir Poder i Revolta, vaig pensar en dues peces de seguida: la consagració de la primavera d'Igor Stravinsky i l'Heroica de Beethoven. Per mi, aquestes dues, potser també el preludi a la migdiada d'un fauna de Debussy, són les peces que marquen el canvi cap a un nou estil de música, i no només per l'escàndol que van provocar.
I a banda de l'Heroica, Àlex, tenim més interpretacions aquest vespre?
Sí, Fanfària de Joan Guinjoan, la sinfonia concertant de Prokofiev i un cant a Pau Casals de Jordi Cervelló. Aquesta última comptarà amb la prestigiosa violoncel·lista nord-americana Alissa Weilerstein, que ha elogiat la profusió de canvis i capes musicals de la peça.
Una pintura psicodèlica, cada color és més vibrante
que
l'anterior. És inusual, és realment únic.
Concert inaugural a la banda, entre les 500 propostes de la temporada de l'Auditori destaquen la consagració de la primavera de Stravinsky, el concert per a violoncel de Dvorak i, més enllà de la música clàssica, concerts de jazz com el del Marco Mezquida Trio i músics de diferents disciplines com ara Nico Roig i Nils Faram.
I aquesta nit s'estrena al Vendrell la gira de la Franz Schubert Filharmonia, un concert en homenatge a Pau Casals en el 50è aniversari de la seva mort. La gira de l'orquestra s'encarà al Carnegie Hall de Nova York, un escenari on el mestre va tocar més de 30 vegades. Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
De quina manera la Franz Schubert Filharmonia uneix les dues ciutats clau en la vida de Casals, el Vendrell i Nova York?
Doncs ho fa començant cada un dels 9 concerts de la gira tocant una peça molt especial del músic vendrellenc, com explica el director Tomàs Grau.
Volíem unir les ciutats de Vendrell i de Nova York i ho farem obrint el concert amb Sant Martí del Canigó. Per tant, la primera nota que sonarà al concert, les primeres notes que sonarà al concert serà l'introit de Flabiol de la sardana, i podeu imaginar també la il·lusió que ens fa, doncs, a Nova York poder començar el concert amb l'introit de Flabiol de Sant Martí del Canigó.
El concert tindrà dues parts més amb l'obra de Rodrigo i Dvorak. Compta amb el guitarrista Milos Karadaglic. Abans de tancar la gira a Nova York, durant aquest mes d'octubre, l'orquestra tocarà a Terrassa, Tarragona, Barcelona, Madrid, Lleida, Vic i Washington.
I nova edició de la Tardor Literària de Tarragona. S'han programat més del doble d'activitats de l'any passat. En Clara Xavier Domingo, com s'explica aquest gran augment d'activitats?
Bon dia, doncs, per una banda, des de la Casa de les Lletres, coorganitzadora d'aquesta tardor literària, s'ha fet una tasca d'obertura i enguany hi ha una quarantena d'entitats que hi participen. Però també té a veure amb el fet que Tarragona compta ara amb 5 llibreries. 3 s'han obert aquest últim any. N'ha parlat la regidora de Cultura, Sandra Ramos, i Natàlia Sabater, responsable de la Casa de les Lletres.
Hem passat de 25 actes que teníem la temporada passada a 60 actes, gràcies a la col·laboració d'entitats i també de, afortunadament, les 5 llibreries de les quals ja gaudim a la nostra ciutat.
Portem un any ja treballant amb l'apertura de la Casa de les Lletres i que se la conegui més. I per això doncs, estem parlant, coneixent gent i també comentant les facilitats que donem per fer difusió.
L'edició d'enguany manté dues cites tradicionals, com el cicle Veus de Poeta i Zona Drama, però també proposa una novetat, que és un altre cicle batejat com Mètrica, que combinarà poesia i música. Pels joves destaca un taller de hip-hop i els més menors tindran un gran ventall de contacontes per escollir.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i les 2 del migdia. La informació esportiva avui doncs la podríem lligar en certa manera amb la cultural. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
Perquè avui coincideixen a Montjuïc el partit del Barça i el concert de Joaquín Sabina.
I també podríem enllaçar una miqueta amb la
mobilitat.
Amb la mobilitat,
això
mateix.
Farem, això.
Mira, el partit del Barça és a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a les 9 del vespre i a la mateixa hora actua Joaquín Sabina al Palau Sant Jordi. Des de les 4 de la tarda no es podrà accedir a l'anella olímpica en cotxe. És una de les mesures que s'han aplicat degut a la coincidència d'aquests dos esdeveniments. Esportivament parlant, que és el que ens toca a nosaltres, el Barça obre la 8a jornada de Lliga de la Primera Divisió rebent el Sevilla amb l'objectiu d'aconseguir una victòria que el situaria líder provisional de la classificació. Tot això a l'espera del Girona Madrid, que es disputa demà. Els blaugranes ja arriben després de la punxada al camp del Mallorca. Xavi Hernández, el tècnic del Barça, demana concentració.
Generar 6 ocasions claríssimes de gol davant tot un Mallorca al seu camp, crec que el bagatge en atac és bo. Per tant, el que va fallar jo crec que és la qüestió defensiva. I la qüestió defensiva no és apuntar ni al porter ni al central, és a tots. És la pressió rere pèrdua, és la pressió alta, és la segona pilota, és estar més concentrats. Crec que és un aspecte que l'any passat vam estar brillants i aquest any, o aquest inici d'any, no ho estem tant.
A la classificació, el Barça és tercer amb 17 punts, a 2 del Girona, que és el líder en solitari, mentre que el Sevilla és 12 amb 7 punts. El Barça-Sevilla el podreu seguir a la TDT de Catalunya Ràdio a partir de les 8 del vespre.
I a la Seu d'Urgell es disputa aquest cap de setmana la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet.
Amb les semifinals, a 1:15, Unigirona, Barça-Sant Feliueng, i a 3:15, Cadí-la-Seu, Telenom-Buet-Mataró. Laia Soler és l'ala pivot de l'equip maresmenc.
Tenim l'oportunitat de jugar contra les millors ara a Lliga 1 i molt feliç perquè estem agafant bones sensacions i la tenim a la Seu i ens ho passarem molt bé.
La final es disputarà diumenge a les 5 de la tarda. També en bàsquet, avui hi ha 2 partits en presència catalana a la segona jornada de la Lliga CB. A les 7, València-Barça i a les 9, Manresa-Madrid. D'ahir destaquem el doble triomf català. D'una banda, el Joventut va derrotar el Granada per 86-80. El Girona, per la seva banda, va superar el Gran Canària per 88-64.
I les previsions esportives d'avui passen pel futbol sala, l'handbol i el motociclisme.
L'Indústria Santa Coloma juga a 6:45 el seu partit de la 4a jornada de la Lliga de Futbol Sala rebent el Manzanares. Els colomencs, 300, busquen la primera victòria contra el 6è. Demà el Barça jugarà a la pista del Noia Gallec. En handbol, a la Lliga Sobal, el Granollers rep a les 8 el Cantàbria en partit de la jornada 4. Els vallesans són 5ens i els cantàbrics QES. Diumenge el Barça jugarà a Valladolid. El conjunt blaugrana, per cert, i arribarà com a líder del grup B de la Champions masculina després de superar el Porto per 30-38 en partit de la tercera jornada. El Barça és líder del grup B amb 6 punts, empatat amb el Gutmé. Tots dos han guanyat els 3 partits que han disputat.
I el Mundial de Motociclisme passa aquest cap de setmana pel Japó.
I el circuit de Motegi aquesta matinada s'ha disputat la primera jornada d'entrenaments. La seguida, el Damià Aguilar, i amb la baixa d'un dels pilots catalans de MotoGP. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. Les Aprilia a priori no havien de ser competitives a Motegi. Circuit de frenades i fortes acceleracions, però sembla que de moment sí que ho són. Tercera posició per l'Aleix Espargaró.
Bueno, solo es viernes, pero es cierto que estoy satisfecho, sobre todo porque ha sido un día un poco extraño. Ayer hicimos un plan muy bien hecho en cuanto a geometrías y puesta a punto de la moto y nada ha funcionado esta mañana. Hemos decidido hacer un cambio radical en la moto, totalmente el contrario de lo que habíamos planificado, pero me encuentro muy cómodo por la tarde, la moto funciona mucho mejor, la podía parar bien, tenía buen grip.
També l'Aprilia del seu company Viñales ha passat a Q2, més 5 Ducatis i 3 KTMs. Precisament Binder amb KTM ha estat el millor amb rècord de pista i igualment Pol Espargaró amb GasGas és a la Q2, però Alec Rins decideix plegar després de només 20 voltes i dolor a la cama dreta.
Em van dir que a la que sentís una miqueta de dolor, parés, perquè estava ficant en perill una mica doncs, les plaques, els cargols i tot, i així ha sigut més o menys com ho hem fet. Podia sortir bé, podia sortir no tan bé. Seguim amb el procés de recuperació.
Reins ho tornarà a intentar d'aquí a 15 dies a Indonèsia.
Gràcies, Damià. D'altra banda, el patinador Pau García ha sumat a Colòmbia el tercer mundial consecutiu després d'imposar-se en la modalitat lliure. El de parets ja va ser el millor en l'exercici curt i ho ha consolidat aquesta matinada amb el segon exercici. Però la jornada ha sigut encara més positiva si sumem les medalles de plata de Kilian Comis, del Ripollet, i Carla Escric. Aquesta matinada, que bé, competiran les diferents disciplines els patinadors de l'artístic Tona, l'artístic Cunit, el Sant Quirze, l'artístic Olot i l'artístic Girona.
No t'ho pots perdre.
I avui acabarem amb música urbana, perquè la música urbana, el pop rock independent i les noves tendències al Parc del Fòrum de Barcelona tornaran aquesta nit. Avui, demà, de fet, se celebra el Festival B amb Los Planetas, que ara sentim, Alice o Mujeres com a caps de cartell. És la segona edició d'un certamen de músiques urbanes que també vol descobrir bandes emergents. Els organitzadors esperen l'assistència al Parc del Fòrum de 15.000 persones. Bon cap de setmana, tornem dilluns al Catalunya al dia a partir de la 1. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.